Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Sala Penal del Suprem ha obert la porta a la possibilitat de dictar una nova petició d'extradició de Carles Puigdemont pel delicte de sedició. En la resposta al recurs que va presentar Jordi Sánchez contra la negativa del jutge Pablo Llarena d'anar al primer ple d'investidura, la Sala assegura que la violència es va produir i que si no hi hagués hagut una forta presència de cossos de seguretat l'1 d'octubre, es podria haver parlat d'una massacre. El text subratlla que el dia del referèndum van sortir al carrer i van defensar els col·legis electorals 2 milions de persones i que amb el desplegament de 6.000 agents dels cossos de seguretat no es va poder impedir que es fes la votació davant el gran nombre de gent. D'altra banda, i en línia amb la situació judicial i política a Catalunya, el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que portarà a les Nacions Unides la denúncia per vulneració dels drets fonamentals dels diputats. La mesa de la Cambra Catalana ha refermat avui el vot delegat de Puigdemont en els plens i ha rebutjat la proposta contrària de Ciutadans i el Partit Popular. Això ha passat el dia en què Josep Rull ha acusat el jutge del Suprem de seguir el full de ruta marcat pel ministre Rafael Català. A ell i també a Joaquim Forn i a Raül Romeva, en un dia en què han declarat davant el magistrat, se'ls ha notificat que estan processats pel Suprem per rebel·lió i malversació. S'ha reprès també aquest migdia la recerca de les dues persones que van quedar atrapades ahir per una esllavissada a Castell de Mur, al Pallars Jussà. L'últim tram de la carretera LB-9124 ha desaparegut sobre tones de terra i roques de grans dimensions. I l'editorial Mediterrània i els caputxins de Catalunya presenten avui el llibre El huerto medicinal, sabidoria caputxina de la A a la Z, del Fra Valentí Serra de Manresa. A 8:15 del vespre a la sala d'actes Pompeia Grups, a la Riera de Sant Miquel.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Benvinguts al programa dels dimarts. Benvinguts a És gran ser gran. Avui, com fem cada setmana, a partir de les 5, a Ràdio Estel dediquem 60 minuts a les persones grans o a totes les persones que estiguin interessades en conèixer diferents aspectes de la vida en arribar a una certa edat. A És gran ser gran hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social... En resum, tot el que ens pot interessar conèixer d'una residència de persones grans. Un programa de divulgació sanitària fet i dirigit per experts professionals del món de la geriatria. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com cada dimarts, Mario Ramírez. A la direcció, Josep de Martí. A la conducció, a la consulta del treballador, volem dir, Carla Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla. Marrius. La geriatria és la branca de la medicina que s'ocupa dels aspectes preventius, curatius i de la rehabilitació de les malalties de les persones grans. La definició de geriatria sol anar acompanyada de la de gerontologia, l'estudi dels fenòmens associats a l'envelliment humà, per la seva millor diferenciació. No obstant això, hi ha moments en els quals la diferència entre geriatria i gerontologia desapareix, com succeeix amb els termes gerontologia clínica i geriatria, ja que ambdós podrien ser intercanviables. Les persones comencem a envellir en el moment que deixem de créixer. No obstant això, una persona comença a envellir a partir dels 30 anys, d'acord amb el que molts investigadors han dit. Avui, com cada dimarts, els presento el senyor Josep de Martí. Ell ens conduirà i presentarà els convidats d'avui. El senyor Josep de Martí és jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social per la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, benvingut. Així és que comencem a envellir a partir dels 30.
Això diuen els experts.
Ostres, doncs sí que...
Quina cosa, no?
M'has fet sentir molt vell, eh?
Quan als 30 anys tothom diu, home, ara comences, doncs no, ben que no comencem, que anem ja baixant.
Doncs mira, jo tinc algú més de 50 i encara no em sento gran.
Bueno, jo en tinc molts més que tu i tampoc.
O sigui que aquests que han dit això dels 30, un dia els hem de portar aquí que ens diguin.
Que vinguin aquí que ens ho expliquin, sí.
El que sí que és cert és que a partir dels 30 anys hauríem de començar a pensar en la nostra jubilació i en el fet de que tenim 30 però algun dia tindrem 80.
Clar.
I saps una cosa? La setmana passada vaig estar en un curs de preparació per la jubilació que ha organitzat el Col·legi de Metges i el Col·legi d'Odontòlegs.
Carai.
I és molt interessant, n'hem fet diversos d'aquests cursos. I sempre passa una cosa, quan dius a partir de quina edat t'has de començar a preparar per la jubilació, pues, si penses econòmicament, als 30 anys potser fas tard, perquè has de començar a estudiar,
sí.
Però els secrets de jubilar-se bé i d'envellir bé, recordes fa uns dies dèiem això, que aquella illa del Japó, Okinawa,
sí,
que parlàvem i van dir, doncs mira, diuen que si tu vols envellir bé, un dels secrets, diem tres, un és gaudir del sol. O sigui, has de sortir fora, t'ha de tocar
el sol.
I has d'estar fora el més temps que puguis. Un altre és romandre actiu. O sigui,
sí,
has
de fer coses.
Recordeu això que dèiem, que tu havies de triar el teu ikigai. O sigui, has
ikigai,
de triar
sí.
El que et motiva a fer coses. I avui em sembla que algú ens parlarà de que té una cosa així. Aquí un momentet
sí,
la presentarem i veuràs que és molt interessant. I una altra, que sembla que sigui contradictori, però no ho és, a més de romandre actiu, mantenir la serenitat. O sigui, diu, la gent que quan està contenta està bé, contenta,
sí,
però tampoc, tampoc com una boja ja saltant.
No.
I quan està trista, doncs mira, està raonablement trista.
Sí.
La gent que va per la vida amb esmortidors normalment envelleix millor. I mira, et dic dos exemples que són curiosos, perquè quan fem aquests cursos de preparació per la jubilació, moltes vegades la gent diu, ostres, sí, i ara ja m'he jubilat, ara deixo de ser metge, o deixo de ser dentista, o deixo de ser tal, bueno, doncs donaré de menjar els coloms, faré...
Ja.
És com si s'hagués acabat. I dic, no. Miri, dos exemples. Et sona un senyor, Frank Lloyd Wright. Segur que algú li sona dels que ens està escoltant. És un arquitecte molt conegut. Els que li agradi l'arquitectura i els pòsters, els hi sonarà la Casa de la Cascada, una casa que hi ha molt maca als Estats Units. Amb una... Aquesta casa la va fer un senyor que es deia Frank Lloyd Wright, la va dissenyar. I una altra cosa és el Guggenheim, però no el de Bilbao, el de Nova York.
El de Nova York,
el de Nova York és un edifici que si algú ara el busca per internet veurà que sembla un pàrquing, perquè és un edifici, diuen, helicoidal, o sigui, que és com un cargol que puja cap amunt.
Sí.
També el va fer. I saps a quina edat els va dissenyar?
No.
Tenia més de 70 anys.
Ell ja era
un arquitecte reconegut.
Clar.
I aleshores va dir, escolta'm, jo ara ja sóc gran, ara puc fer el que vulgui. I una altra persona interessant és una senyora que es deia Rita Levi Montalcini, que va ser reconeguda pel Premi Nobel de Medicina quan tenia 70 anys. i va treballar fins als 103 sí, anys. Aleshores, jo diria, escolta'm, és que no hi ha una edat que diguis no. Ara ja comença l'última fase
sí,
de la
vida. Sí, això ja s'acaba. No, clar que no.
Quan s'acaba... S'acaba, però fins que...
Jo això que has dit de començar-se a preparar ho trobo fantàstic i crec que quan més aviat millor, sobretot per agafar, no sé, doncs, il·lusions per fer coses, no?, que t'agradi la música, aficions, per quan siguis gran puguis gaudir de la música, del que sigui, dels segells, és igual, caminar...
Clar que sí, i a més hi ha una cosa també, la gent a vegades pensa, bueno, quan fas anys i ja ets gran, potser no s'acaba la vida ja, però quan vas a una residència... Aleshores sí que és ja al final, no? Aleshores ja no passa res a la residència. Doncs no, senyors...
Vols que et digui una cosa, Josep? Jo aquesta idea potser fa uns 20 anys la tenia una mica. Des que fem aquest programa i veig que estàs convidant a persones de residències i que realment expliquen el que senten, no el que els diu ningú, sinó el que està passant a la residència, he canviat totalment. Veig que en una residència doncs, estàs com a casa o, en, depèn quins casos, com estàs tu, millor que a casa.
Doncs avui tenim aquí unes convidades que, aviam, que ens diuen sobre això.
A veure què diuen.
Aviam, Olga Olivar, molt bona tarda, benvinguda. Gràcies. Olga Olivar és directora de la residència Mas d'Anglí, que està aquí a Barcelona, al carrer Institut Químic de Sarrià. Perquè aquí no li soni l'Institut Químic, aquest carrer està pujant el carrer Anglí a dalt de tot, gairebé a dalt de tot, gairebé arribant a la Ronda... Sí. En un lloc molt bonic, no?
Sí, la veritat és que estem a Barcelona i sembla que estem a les afores totalment, quasi tocant el Tibidabo.
I quants anys fa que funciona Mas d'Anglí?
Vam obrir el 2005. L'any 2005 vam obrir la residència amb un concepte de residència que en aquells moments no hi havia a Barcelona. Era una residència d'alt standing amb el model que ara anomenem atenció centrada a la persona, que en aquell moment no tenia nom i nosaltres li dèiem el model Mas d'Anglí.
I dius nosaltres perquè tu hi eres des del començament.
Sí,
o sigui,
vaig fer les obres amb la propietat.
Mm-hmm. I què és això que fa que una residència sigui diferent a les demés i que fins i tot, diguem-ne així, com precursora d'una cosa que després agafa un nom?
En el nostre cas és que jo portava un bagatge molt llarg d'atenció a la gent gran i sabia el que no m'agradava de les residències. Sabia que les residències en les que havia treballat no eren el model en el que jo volia viure quan fos gran. I volia fer una residència on sí que la gent estigués còmoda i que volgués anar a la residència. Això què significa? Significa que les 80 persones que en aquest moment viuen a Mas d'Anglí escullen el model que volen per la seva vida, que volen fer, les activitats que volen fer, i tota la seva vida l'escullen ells mateixos. I nosaltres ens adaptem a la seva forma de viure, a la que han tingut de viure.
I una cosa, si lo que nos está contando Olga no fuese cierto... Aquí tendríamos a alguien que nos lo podría rebatir claramente. Contamos hoy con la presencia de doña Úrsula Lins. Bienvenida al programa.
Gracias. Soy una alemana y no puedo hablar en catalán.
Ah, vamos a hablar castellano un rato,
vale,
no hay ningún problema. Entonces,
yo estoy ahora ya hace 6 años en esta casa de la señora... Y estoy tan contenta y tan feliz.
Ah, bien, me parece que alguien se ha dejado el móvil encendido y lo vamos a apagar en un momentito. Usted está viviendo en la residencia Mas d'Anglí
hace
6 años.
Yeah.
Y una cosa, ¿se acuerda del día que usted visitó por primera vez la residencia antes de ingresar?
No, yo ya la conocía porque tenía antes una amiga mía que estaba allí y yo iba a visitarla. De vez en cuando, y pensaba, bueno, eso sería casi quizá algo para mí cuando sea mayor. Y mira, ahora ya
es mayor.
Ya no, ya tengo 93 años.
Algo mayor.
Es mayor.
Ya, sí, 93 años pero, es sí, mayor.
Pero es igual, me encuentro bien y estoy tan feliz y tan contenta allí.
¿Y cómo es el día a día de la residencia? ¿Qué hace usted en la residencia por la mañana, por ejemplo?
Bueno, por la mañana me levanto, entonces... cuando estoy duchada o lavada, me hago un paseo por la terraza. Tenemos una terraza grande y después el desayuno, y después hago lo que quiero yo. Me voy a mirar la tele o hablo con mi familia por teléfono. Bueno, estoy muy bien.
Y usted, perdone la curiosidad, pero lleva muchos años viviendo en Barcelona, ¿usted?
Ya, muchos años. Me casé aquí. Me casó aquí.
¿Se casó en Barcelona?
En Barcelona, sí. Uh-huh. Ya hace, no sé de cuántos años.
Bueno, unos cuantos.
Ya, sí, muchos.
Yo quería decir una cosa y usted me va a decir, y vuelvo un momentito con Olga a preguntarle. La residència Mas d'Anglí té una peculiaritat. A mi em va sorprendre un dia que la vaig visitar, i jo no sé si hi ha gaires més, però és una residència que els residents, quan seuen a taula, trien el que dinaran aquell dia. Sí. Això segueix sent així?
Segueix sent així, i no només això, escollen també a l'esmorzar. Hmm. A l'esmorzar, pujant uns carros a les habitacions, tothom esmorza a la seva habitació i poden escollir el que volen esmorzar, cada dia diferent.
I això resulta molt complicat per la residència, podeu fer com el dinar a la carta.
De cuina. Sí. Per l'empresa de cuina potser una miqueta més complicat que per nosaltres. No, la veritat és que no és gaire complicat. Sí que encareix una miqueta el servei, no direm que no, però bueno, és la tranquil·litat de que la gent pot menjar en aquest moment el que li ve de gust. O sigui, tots hem treballat a centres o hem estat a clíniques que el dia abans has d'escollir el que vols dinar. I aquell dia no t'agrada el peix o no et ve de gust i has de canviar. I no ho pots fer perquè ja s'ha escollit el dia abans. D'aquesta manera, en el moment de seure a taula, menges el que et ve de gust en aquell moment. Normalment també és el que veus. Mm. O sigui, jo veig el plat i m'agrada més aquest que menja la senyora Linz i aquest me'l demano jo.
I com es pot fer això? També combinant-ho, perquè segur que hi ha gent que ha de tenir un règim estricte perquè té una malaltia o perquè li va millor per la... Encara i així poden triar.
Poden triar, sempre dins d'un ordre. Si hi ha alguna persona amb alguna patologia, doncs fem les dietes que els hi toca. Vale? Hi ha vegades que costa, doncs perquè la gent també vol disfrutar del que té, que és el menjar.
Perquè, doña Úrsula, a usted le gusta la comida de la residencia.
Mucho. ¿Sí? Me gusta mucho. Pues hay, a veces hay días que ya no es tanto como me gustaría, pero de casi, casi todo me gusta muchísimo.
Oh, qué bien.
Oye, no, es verdad.
Pero ¿hay algo que no le guste de esta residencia? Me parece que no, ¿no?
Casi nada, no. Sí, demasiado frito.
Hay una cosa que no le gusta.
¿Qué? ¿Tú lo sabes?
Es que tiramos mucho pan.
Eso sí que es.
Me riñe bastante a menudo porque se tira bastante comida.
Bueno, tendrán que comprar.
Esto es triste. Si ves que uno o muchísimos de la gente ha comido solamente la mitad y lo tiran. Y mira, es así.
Tendrá que comprar unos cerditos y tenerlos en el jardín sí. Para comerse las sobras, ¿no? Y tornant a l'Olga, en els programes anteriors, això de la idea de l'atenció centrada en la persona, hi ha gent que ens ha anat parlant i que... Uh-huh. Ens pots dir una miqueta, com això de l'atenció centrada en la persona, com ho viviu a la residència Mas d'Anglí? O com...
Nosaltres no ho apliquem. Nosaltres, des que vam començar amb aquest model. I el que fem és, quan ingressa una persona, és sobretot conèixer la seva història de vida, conèixer qui ha estat i què li ha agradat fer durant la seva vida i continuar dintre del possible amb aquesta línia.
Sabeu una cosa, Marc, saps que la gent a vegades ens ha trucat i diu, bueno, però la gent que ve aquí a parlar, que ve a fer un anunci...
Sí,
avui podem dir, no venen a fer un anunci perquè... Si algú vol ingressar en la vostra residència, teniu places?
No, tenim llista d'espera. Senzillament
venen a explicar el que fan.
Venen a explicar que residències, que sí. Coneixem i que ens agrada el que fan. Per això, Mas d'Anglí té aquesta peculiaritat, té altres peculiaritats. Fa uns anys jo sé que han vingut gent d'altres països a visitar la residència i que han sigut això. I a més, el fet de que vingui, el hecho de que venga, pues, persones com doña Úrsula i que nos explique un poco su vida... Pues...
Hay de todo, hay médicos, hay peluquería, hay... hay de todo. Y todo todo va muy bien. Y puedes hacer también unos turnen, ¿cómo se llama esto? Bueno, es igual. Puedes hacer, y cada tarde, por la tarde, hacemos otra cosa. Hacemos de pensar y hacemos de cantar. Y cada día, menos el sábado, hacemos una cosa.
Qué bien. Pues, doña Úrsula, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Y queríamos decir, cuando alguien quiere ingresar en una residencia, nosotros siempre lo que recomendamos es, por supuesto, entrar en inforesidencias.com. En inforesidencias.com se puede ver, por ejemplo, si queremos ver la residencia Mas de Anglí o una residencia hermana de Mas de Anglí, que es la residencia Mas Piteu, pues se pueden ver fotografías de la residencia y se pueden ver muchos datos que comparte la propia residencia. Con este indicador de transparencia que nos dice dentro de un porcentaje, cuantos más datos comparte la residencia, más elevado es este indicador de transparencia. También es muy importante a tener en cuenta cuando alguien busca una residencia si la plaza que está buscando es una plaza privada o es una plaza pública. Mira, ahora estoy parlando en castellà i no me n'havia donat.
Això és que ja...
Aquí ja... Aviat parlarem alemany. També li volia preguntar a Òscar... li volia preguntar a l'Olga. A la residència Mas d'Anglí o Mas Piteu, també teniu alguna plaça per a alguna persona que demani ajut a la Generalitat, sí, o són totes privades?
Sí, a Mas d'Anglí tenim 10 places només i a Mas Piteu tenim 25 places.
Doncs això ho diem perquè potser algú, quan ha sentit que és una residència d'alto standing, potser diga, home, aquesta no és per tothom. Costa més, ara costaria fins i tot pagant entrar-hi, però que la gent sàpigui que sempre que estem que sempre que parlem de residències amb plaça pública, la persona pot anar al treballador social, pot tramitar l'ajut de la dependència, potser haurà d'esperar una miqueta. Però,
sí,
aquestes residències totes són accessibles a tothom després de seguir un procediment.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Parlem de treball en residències. Sabeu que inforesidencias.com disposa d'una de les borses de treball, per no dir la borsa de treball més activa del sector d'atenció a gent gran, tant a Catalunya com a tot l'Estat. I què tenim a la borsa, Carles?
Doncs avui trobem, mira, que la residència Jardins de Vall d'Oreix està buscant un fisioterapeuta, que la residència d'avis Casa Família, al Cenacle, a Subirats, està buscant un infermer, i també està buscant la residència Gran Via Parc, un gerocultor. Per últim, trobem que la residència i centre de dia Nostra Senyora de Fàtima està buscant un psicòleg i la residència Palau està buscant un o una gerocultor.
Això que ens acaba de llegir el Carles Reixac són de les darreres insercions que hi ha hagut a la borsa de treball, però ja fa unes setmanes que us diem, si ets infermer o infermera i vols treballar en residències, només has d'aixecar el telèfon, entrar a internet, buscar, i sàpiguis que hi ha moltes residències que estan cercant infermers, infermeres, a més, residències que no només tenen ganes de contractar, sinó, a més, de formar i de donar un desenvolupament professional a aquests infermers.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, estem parlant de gent gran, de persones grans. Què millor que escoltar una cançó Gent Gran, interpretada per Els Pets. Escoltem-la.
D'un llit estrany ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies les mirades dels nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur van arribant les visites. Ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té temps. Sabatilles. Pensa que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recorda coses i parla amb ell que l'escolta des de la vall del riu vermell.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Molt bé, doncs mira, Carles, avui la Marta, des de Premià de Mar, ens pregunta: tinc la llei de dependència i marxo a viure a Aragó. No sé si he de fer alguna cosa. Què li
doncs,
pots dir?
Sí, mira, jo el que recomano, primer de tot, és que vagi a parlar amb el seu treballador social del municipi, del poble. Més que res perquè n'estigui al corrent i la pugui orientar. Això primer de tot. Aquesta persona, aquest professional, el que pot fer és orientar-la sobre com s'ha de fer aquest canvi d'expedient, aquest trasllat. L'altra opció també pot fer ella mateixa, si ho vol fer ella mateixa, és que ampliï el formulari de trasllat d'expedient i que pot enviar al passeig Taulat número 266-270 de Barcelona, que és allà on hi ha l'oficina de benestar social de Barcelona, on hi ha la seu. Vale? Aquesta sol·licitud, si ho vol fer ella mateixa, la pot trobar a gencat.cat. Però el que jo li recomano és que ho faci a través d'aquest treballador social del municipi o treballador social perquè té més experiència i perquè clar. Si ja van a fer ja la llei de dependència la pot orientar millor cap on tirar i sobretot pot tramitar-ho ell o ella. Vale? Però com anirà la cosa? És curiós això. Si en el moment de fer el canvi està cobrant una prestació econòmica, és a dir, uns diners, sí. Vale? El que fa la Generalitat és que li manté aquests diners durant 2 mesos. Seguirà pagant durant 2 mesos. Vale? Durant aquest temps, en un principi, el municipi al qual vagi Aragó l'han de trucar per anar allà a Aragó, al poble on vagi d'aquella comunitat autònoma, l'han de trucar per anar a serveis socials clar. I preguntar-li quin servei vol o quina prestació vol allà.
Yeah.
Ara bé, si pel que sigui està en una residència, un centre de dia o un servei, el que primer faran serà transformar-li aquest servei en una prestació per també poder-li pagar durant 60 dies. Perquè, clar, és a dir, es pot fer un moviment de prestació econòmica d'un lloc a un altre, però en un servei. El servei es fixa en un lloc, en un edifici.
Clar, clar.
Per tant, sempre, si informa amb temps, tindrà assegurada aquesta prestació durant 60 dies.
Molt bé, doncs, Josep, si et sembla, obrim les línies telefòniques perquè els nostres oients ens puguin explicar les seves vivències.
Si algú té alguna consulta, alguna que potser consulta... la respondríem ara o la setmana vinent, i doncs... mentrestant, si et sembla bé, mentre arriba la primera trucada...
Perdó, deixa'm dir el número.
Ah, sí, sisplau.
Que és el 93-409-2771 o 93-409-2772, les dues línies, perquè ens puguin trucar del programa d'avui.
Continuem parlant de residències. I a vegades diem que és una residència, d'una residència és un edifici que pot ser més o menys bonic, pot tenir un jardí més o menys bonic, però el més important de la residència, sabem que encara que l'edifici és important, és la gent que hi treballa. Perquè tu vas a una residència perquè necessites que algú tingui cura de tu, perquè algú et doni suport, perquè algú et faci algunes coses que potser podies fer tu abans i ara ja no pots fer.
Ja no pots fer-ho.
I qui sigui aquesta persona que et cuida, que tingui cura de tu, que et doni suport, és fonamental.
I tant, ja ho crec.
Parlem de la borsa de treball i diem que ara mateix qui vulgui treballar atenent a residències, que tingui ganes de formar-se, trobarà feina. Però tenim un personatge dins de les residències que és el gerocultor. El gerocultor també ha dit a l'auxiliar. Gerocultor es diu en un conveni, l'auxiliar es diu quan es parla normalment. Em sembla que tenim algú.
Tenim una trucada.
Ah, pues mira.
Marta, endavant, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Jo volia fer una pregunta. Jo tinc un ajut de la Generalitat per un grau de dependència, però estava buscant residència. M'ha interessat molt el que vosaltres dèieu, però també hi ha llista d'espera si estem subvencionats, igual?
És a dir, un servei pot ser o privat o públic, d'acord? Llavors, si el que tu vols és accedir a un servei, una residència, un centre de dia, amb la llei de dependència, sempre t'has d'apuntar a una llista d'espera d'aquell centre en concret.
Però a mi m'havien dit, per això pregunto, que potser m'equivoco, que si no pots anar a privat, i quan et donen lo de la llei de la dependència, llavors pots passar a lo públic dintre la mateixa residència.
Exacte, sí. El que es pot fer és, quan pots entrar en privat, però en aquella residència, si és un centre, diguem, acreditat per la Generalitat, tu el que pots fer és, per un costat, pots demanar una prestació econòmica vinculada, que és que et pagaran durant un temps una part del que tu estiguis pagant. I llavors, quan aquella mateixa residència hi hagi una plaça buida i et toqui a tu, podràs fer el canvi en el mateix centre.
Vale. I vosaltres ho teniu, això?
Aviam, si vostè entra a InfoResidències i busca InfoResidències.com i busca que el que vostè està buscant és plaça pública, plaça finançada per l'administració, trobarà residències que tenen places lliures d'aquestes finançades per l'administració. Ja li dic que és difícil, eh? Moltes vegades moltes residències tenen llista d'espera, vostè es pot apuntar en llista d'espera de 3 residències i quan arribi al seu torn, sigui en quina sigui d'aquestes, entrar-hi. I si entra en una d'aquestes residències, com ha dit, ocupant plaça privada, quan vostè li toqui la plaça pública, es transforma, es queda en el mateix centre, pagarà algú menys. I també li dic, ara li agafarem el seu telèfon i si té per alguna cosa de més detall, després podrà parlar amb el Carles Reixac.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, doncs gràcies. Una altra trucada, Àngels, bona tarda, digui'm.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Bueno, jo és que això de la llei de dependència no sé ben bé de què va. Això que ho té tothom o com va?
Doncs miri, la llei de dependència és una llei que va aprovar-se, va entrar en vigor fa 11 anys, el 2007. El que diu és que tothom, que per fer les coses que fem la gent que estem sana i tot, o sigui, per fer les activitats de la vida diària, necessiti l'ajuda d'una altra persona, o sigui, que sigui dependent, aleshores té dret a rebre o una prestació econòmica o una de servei. O sigui, té dret a rebre uns diners perquè pugui contractar algú que la cuidi o que la cuidi algun familiar a casa o pot tenir dret a tenir una residència, un centre de dia, un servei d'atenció domiciliària. Això, per demanar-ho, sempre, aquí tinc al costat el treballador social Carles Reixac, però sempre ha d'anar a un treballador social que normalment serà de l'Ajuntament. Vostè pot trucar al seu Ajuntament, preguntar on estan els serveis socials de l'Ajuntament, on està el treballador social, demana hora amb el treballador social, la treballadora social, i li tramiten. Trigaran un temps, però si vostè té dependència o un ser estimat té dependència, al cap d'un temps acabarà tenint un servei o una prestació. En aquest sentit, sí que és per tothom.
Val. D'acord? I això no es fa també a través del CAP? Que hi ha un treballador social,
el CAP pot tenir un treballador social, però li haurà de derivar al CAP als serveis socials de base, diguem-ne, el que són els de l'Ajuntament.
Bueno, perquè jo ara en aquest moment no ho necessito, però ja estic a punt de fer el 70 i vull preparar-me el futur. Vull dir, no tinc ganes de que em col·loquin on vulguin, vull anar jo on m'agradi.
Ho pot preguntar per avançat, però fins que no faci a un nivell que necessiti ajuda d'una altra persona, no tindrà. No. I sí que li dic una cosa. Què et sembla?
Sí,
avancem una cosa, eh? Anàvem a regalar uns llibres ara i em sembla que amb la pregunta que ens ha fet vostè ja, ara si li agafaran les dades a vostè i li regalarem un llibre del que anem a parlar ara mateix, que es diu Sentiments i arrugues.
Serà després d'un moment, perquè tenim una altra trucada. Endavant, Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Bueno, jo, com que he sentit el programa des del principi i m'interessa aquest tema, però jo ja estic en una residència. Estic a Cervelló.
Ah, molt bé.
Fa 8 anys que estic vivint en aquesta residència. Mm. 8 anys. M'agrada Cervelló molt i me l'estimo perquè em sento ja cervellonina. El paisatge de muntanyes plenes de pins i això és molt maco, es respira aire pur i per això m'agrada estar tant aquí.
Doncs enviem una salutació. De quina residència ens truca, si ho vol dir?
Ah, la residència és Residència Mensa, carrer Joaquim Mensa, 18.
Doncs enviem una salutació a tots els veïns de la Residència Mensa de Cervelló. Moltíssimes gràcies per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs continuem i tenim amb nosaltres, estàvem parlant de la importància que és de l'auxiliar, de la persona que està al costat del resident les més hores del dia. Normalment quan anem a una residència tothom vol conèixer el metge, tothom vol veure la infermera, però no pensem que la persona essencial és aquest professional que és auxiliar. I tenim amb nosaltres a la Mariana Verónica Gaiano, benvinguda al programa, molt bona tarda.
Bona tarda.
Que té una peculiaritat, no és, diguem-ne, l'auxiliar a l'ús que bàsicament doncs, treballa tenint cura, atenent a persones grans, sinó que ha fet alguna cosa més. Ha viscut unes experiències i què has fet amb aquestes experiències?
Bona tarda, una altra vegada. Doncs sí que sóc una auxiliar, una cuidadora normal i corrent. Treballo en la residència Natura de Reus com cuidadora. Cada matí que arribo, faig les dutxes, faig la higiene, però de més a més faig molta cura dels sentiments dels pacients, d'atenció de lo que sent aquesta persona en aquests minutets que tu fas la higiene del pacient, la preguntes com ha dormit, com ha passat la nit, què sent. A vegades no et respon perquè tenen una dependència bastant alta, però simplement amb la mirada o amb la forma de tocar-les, de la forma de com tu treballes, per ells és molt important.
Ui, sí, sí. I aquesta forma d'atendre, és algo que et surt de dins o és una forma que t'han donat en un curs que has fet en algun lloc?
He fet cursets, la veritat que sí que m'he format aquí a Catalunya. He fet també un màster de geriatria...
Gerontologia.
Gerontologia social aplicada. I m'he format aquí, m'he format, he crescut i m'he format en la residència Sant Crist de Piera, on he estat molt a gust i molt còmoda. Per altres circumstàncies soc a Reus de molts anys i estic molt bé, molt la gent... Estic en un entorn molt sa, molt correcte, i tenim aquest programa de Liberager, no tenim pacients amb contencions i és una residència de bona qualitat. Les meves jefes no saben que sóc aquí avui.
Ah, no? Doncs la no, saludem o no?
És una sorpresa, si la podem saludar.
Saludem a la residència Natura de Reus, des, sí, des de Ràdio Estel, i suposo que en el dia a dia de la residència deus ser testimoni, deus viure, sí, moltes vivències i moltes històries, no?
Moltes històries viscudes amb moltes emocions, amb molt de carinyo, moltes experiències, perquè les persones que viuen són àvies, són germanes, són mares, són esposa, són la dona d'alguna persona, tenen molta història enrere, tenen moltes vivències, i com jo dic de moltes vegades, amb l'edat que tenen, ja tenen... És com un... No sé, vull ser massa humil, però penso que mereixen aquestes persones un petit homenatge d'expressar lo que ells senten o lo que ells viuen amb nosaltres, encara que la qualitat literària no és d'aquella fantàstica per ningú premi, però el coratge com a auxiliar i gerocultora penso que és bo.
Mariana Cayano ens diu qualitat literària, perquè fins ara no ho hem dit, però ella no només viu les vivències, sinó que les ha plasmat en un llibre. El llibre es titula Sentiments i arrugues, sentimientos y arrugues, perquè de fet no és un llibre, són dos, una versió catalana i una versió castellana. Només, si em permets, llegiré. És una pàgina. Es diu La Lídia. Vaig pujar al despatx, però en arribar a la segona planta vaig sentir una porta que s'obria i es tancava, i vaig veure la Lídia caminant pel passadís. Vaig veure que caminava d'una manera erràtica, com en somnis, per la residència, fins que finalment es van caminar cap a la sala d'estar. En la foscor, la Lídia va estirar una de les seves mans i va tocar alguna cosa freda. Va quedar petrificada perquè el seu tacte l'indicava que podia tractar-se del cap d'algú. Més a la dreta hi havia una butaca. Potser a les nits els objectes i els mobles es movien i vagaven per la residència. Vagar era el que estava fent ella en aquests moments. No n'hi havia cap mena de dubte que la Lídia s'havia desorientat. Les seves passes la van conduir fins al passadís que portava la cuina. Va entrar-hi, ja que la porta havia quedat oberta per oblit i es va quedar meravellada. La cuinera havia preparat coca i pastissos per a la festa que celebraven el de l'endemà. Des de la cuina es podia passar a la sala d'estar o al menjador, perquè les portes estaven una al costat de l'altra. La Lídia va romandre una bona estona davant dels deliciosos pastissos. Després va començar a menjar-ne. Em va sorprendre el ràpid que es movia per la cuina. Ella no va adonar-se que era ja mirant-la, i durant un breu interval de temps vaig deixar que fes. En veure'n es va apressar a venir cap a mi. Anava amb camisa de dormir, però descalça i despentinada. Va aixecar la vista sorpresa. Em va dir que una senyora vestida de blanc havia fet que es llevés i ara estava al seu costat convidant-la a anar-se'n a la seva habitació. La Lídia va confessar que havia de resoldre aquest misteri. Qui era aquella senyora de blanc? Hola, Lídia, vaig dir, preocupada, i la vaig mirar amb dolçor. No obstant això, la seva mirada era distant i gelada. Ara et portaré al llit, li vaig dir. És tard i has de dormir. Va murmurar el mateix que aquell que qualsevol avi o àvia murmurava sempre que estava desorientat i confús. Per què? Per què? Per què? No vaig saber què respondre. Tan sols la vaig abraçar i la vaig portar a l'habitació, confiant que el dia següent no recordés aquella estranya peregrinació cap a la cuina i la trobés amb un somriure als llavis. El mateix somriure al qual em tenia acostumada per cada vegada que l'anciana Lídia i jo coincidíem a la residència.
Moltes gràcies. Jo m'he emocionat.
Ui, pues jo m'he emocionat llegint-lo. Però és que això és una...
És que l'he viscut i massa massa aquesta senyora, que ja no és, i era diabètica, però menjava a moltes vegades que dic, mira, la deixo. I l'he deixat, sí.
I és probable que algunes persones que ens estiguin escoltant coneguin no la Lídia, però coneguin una altra persona que és com la Lídia. Jo diria, el llibre és una sèrie de relats curts. Un rere l'altre, molts d'ells porten noms. Tots són reals?
Quasi tots són reals, però els noms l'he canviat. Precisament aquesta Lídia no, perquè era tan preciosa i era tan... és una experiència que l'he viscut a residència Sant Crist de Piera. És una residència petita, és un xalet d'aquest del poble petit, adaptat, és molt bonic, amb un jardí, amb tot, i professionals molt bons.
Avui hem regalat dos llibres de Sentiments i Arrugues. No sé si ens queda algú encara. Ja no ens queden cap. Ho sentim molt, però com s'apropa Sant Jordi, potser hi ha gent que el volgués comprar. Com pot fer algú per comprar aquest llibre?
És una edició limitada. No hi ha en cap llibreria, però si es posa en contacte amb mi, després que parla amb vostè, o directament amb el meu correu electrònic, briemariana@hotmail.com, la envio amb molt de gust.
Molt bé, doncs la veritat és que és un llibre que és una successió d'històries que t'arriben al cor. I jo demano permís. Podrem llegir alguna d'aquestes històries en algun altre programa? Sí, perquè sí, a nosaltres ens agrada molt. En el dia a dia d'un auxiliar d'una gerocultora, què és el més dur amb el que t'enfrontes?
El més dur... quan un avi marxa, quan ja tu notes que marxa. És algo que saps que ha de marxar, però dur... No, és bonic. La gent pensa que treballar com a auxiliar o com a gerocultora és una cosa dura, no podia treballar. No és veritat, és molt bonica. Aquella persona que és tan gran i que ja té demència necessita una carícia, necessita que la miris d'una forma carinyosa, necessita que la netegis i que l'entenguis. Si ha fet algunes coses, parlo de les persones que tenen incontinències, que li diguis no passa res, és normal... I no, no.
Pues, escolta'm, és una... No sé, tenim aquí, recordo, des de la primera part del programa, a l'Olga Olivar, directora de la residència Mas d'Anglí de Barcelona. No sé si coneixies el llibre.
No coneixia el llibre. Havia llegit alguna història a la web.
Al blog d'Inforesidències.
Sí. Però no coneixia totes les històries. M'ha semblat molt interessant.
Jo us recordo que a la gent que tingui un escriptor a dins, que a vegades tenim... Aquí tenim un exemple extraordinari, i és que les residències són llocs on, ho repeteixo, dins d'un edifici que pot ser més o menys bonic, el que hi ha són relacions humanes. I les relacions humanes, quan s'expliquen, normalment són molt boniques. O sigui que podem convidar a persones que ens estiguin escoltant i que vulguin també escriure alguna cosa, si ens l'envien a info@inforesidencias.com, nosaltres les publiquem dins del blog. Si algú vol llegir històries de la Mariana Verònica Gallano, tenim, em sembla que són 5 o 6 que ja hem publicat en el blog d'Inforesidències, d'inforesidencias.com, i també ella ha dit un mail, també per contactar amb ella alguna vegada, a través del mail que ha dit, o de info@inforesidencias.com. Tenim una cosa, ho direm molt breument, perquè jo vull convidar la Mariana un altre dia a un altre programa. Però estàs fent alguna cosa també diferent, que ara només et demano 5 cèntims.
No sé per què, de molt temps tinc aquesta idea. Sempre quan marxava alguna àvia o algun avi, agafàvem alguna cosa seva, una camisa, un mocador, peces seves, i la guardàvem. I fa uns 5 anys he començat a crear coses que m'inspirava d'aquella persona. I no tinc una formació d'artista ni res, però em surt i ja tinc una col·lecció bastant gran, he fet una exposició, penso fer més exposicions i vull animar a les cuidadores que treballen en residències que no es limiteixin, que no es posen límits, perquè són persones meravelloses i poden fer coses I com jo, si jo he pogut fer una cosa, tothom pot fer-ho.
Doncs això ens pot servir a tots d'empenta.
Jo crec.
I una cosa, tornant a la residència Mas d'en Gli, vosaltres vau fer una cosa molt bonica, que vau quedar finalistes en un premi, no, Olga?
Sí, ens vam presentar el Premi Nutri Senior amb una bona pràctica basada en la cuina. Pensem, ja, com ja sabem, nosaltres donem molta importància al tema del menjar i del menjar bé, i ens faltava que els residents de Mas d'en Gli participessin amb la decisió dels menús i del que volia el menjar i el que no. Fem assemblees, decidim plats, i en una d'aquestes assemblees el que va sortir és que un grup de senyores de Mas d'en Gli va fer un projecte, va escollir una recepta, van anar a comprar al mercat i elaboraven la recepta. Vale, això amb grups reduïts a 5-6 persones, els donava molta vida perquè era el dia que sortien a comprar al mercat, el dia que decidien que tenien que comprar, que veien els preus del mercat, que potser feia 10 anys que no veien, i clar, de vegades quedaven molt sorpreses dels preus. La senyora Liz no va participar, que abans ho estàvem comentat, perquè estava malalta aquella setmana que fèiem les sortides, i no va poder venir. Però, bueno, va estar molt bé. Les àvies ho van passar molt bé i nosaltres, la veritat, és que va ser una experiència molt maca.
Doña Úrsula, usted ha escuchado lo que nos explicaba Mariana, de que ella es auxiliar en una residencia, ha escrito una serie de historias sobre la vida que pasa en la residencia. Supongo que en la residencia donde usted vive también se podrían escribir bonitas historias.
Bueno, sí, ya lo creo. Y todos estamos muy, muy contentos.
Me parece que poca gente ha venido al programa que esté tan contenta como doña Úrsula Lins, y le agradezco muchísimo que haya venido usted al programa. Se lo agradecemos también a Olga y a Mariana. I hi ha una cosa, recordeu que fa unes setmanes van venir de la Fundació Santa Eulàlia, que ells estan fent un recull de, com de la memòria... Ells diuen de la barriada, que a mi em sembla... Si jo parlava de la barriada, sonava una mica... Però estan fent un recull, parlant amb la gent que viu a la residència, com tots són de l'Hospitalet i tots són de prop, sí. Es reuneixen, parlen d'algun tema, i aleshores sobre aquest tema recorden. Això, dit així, entre nosaltres, és una cosa... Doncs, ho passava, te'n recordes quan érem petits? Te'n recordes de l'Emili? Pues, això es veu que va molt bé pel cap. Això es diu reminiscència. I quan una persona, sobretot quan tens més edat, aconsegueixes connectar amb idees, amb olors, amb coses del passat, que són reminiscents, o sigui, que et recorden moments del passat, et sents millor. I hi ha gent que té demència, que està com, que només miren cap a si mateix, i en el moment que senten una cançó, que senten parlar d'una cosa, que una textura, una música o una olor, poden retornar. I aleshores ens han enviat, recordeu, fa unes setmanes parlàvem dels xarlatans aquests que venien,
sí, home,
i ara ens han enviat una cosa que la vull llegir perquè m'ha agradat molt. Aviam què us sembla. Diu: un bon dia dels anys 50, en una tertúlia informal de veïns de la barriada de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat, on es parlava de tot i de res, va sortir a la conversa quin era el nivell cultural de la gent de la barriada. Es parlava que la gent que sabia llatí, que eren ben pocs, es podien comptar amb els dits d'una mà.
I tant.
El rector, algun professor d'institut, i no gaire més. La majoria de la població eren pagesos, imagina't, pagesos a l'Hospitalet, d'una activitat agrícola regressiva. Altres eren obrers de les fàbriques emergents, i altres eren els coneguts escombriaires, i uns i altres tenien com a molt estudis primaris, gent sospitosos de parlar llatí. Tanmateix, en Gonçal Pons, un pagès benestant, propietari de terres de conreu, regidor de l'Ajuntament i missaire ocasional, defensava el nivell cultural dels pagesos, ja que el seu mateix fill, un adolescent, parlava francès. Què passa? De passada demostrava que, a més, tenia un bon nivell social i econòmic, ja que estudiar francès llavors era privatiu per la majoria de la població donat els seus costos. Així mateix, en Magí Ballart, un noi solter, senzill i optimista, viu com a les Centelles i missaire convençut. Vull dir que anava a missa, això de missaire, misses preconciliars en llatí, fill d'una família de pagesos, masover de Campujades, va corroborar que sí, que els pagesos sabien idiomes, que ell mateix parlava una llengua estrangera. Els tertulians varen posar en dubte aquesta afirmació d'en Magí. Sabien que la seva família, que sols eren masovers, no es podien permetre pagar-li els estudis necessaris per aprendre una altra llengua. Així, el varen reptar a demostrar que sabia una altra llengua, parlant-la ja mateix davant de tothom. En Magí, ben segur i convençut, va començar a recitar el Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. És a dir, una oració dita en llatí, de la litúrgia de la missa reconciliar.
Aquell moment parlava llatí, clar.
Parlava, diu, els tertulians aquell dia van poder apreciar l'astúcia i estesa d'aquell noi pagès. Així que el mateix Gonçal, en nom de tots, va sentenciar: Magí, tu sí que saps llatí. Què et sembla?
Molt maco.
Escolta'm, a mi això que estan fent a la Fundació Santa Eulàlia m'encanta.
És que, clar, és una edat a la que s'ha de fer treballar el cap. És
sí.
Pensar coses, sobretot, no sé, no que et doquin tot fet, posar-te davant de la televisió, o senzillament és... La ràdio encara és diferent, perquè ja et fa pensar.
Correcte.
No veus a les persones, ja et fa imaginar com són, però la tele t'ho dona tot fet. Mm-hmm. Tingui, bueno, és...
Mira, ara estem treballant en una cosa. Aviam si d'aquí un parell de setmanes podem... Ara, durant unes setmanes, han vingut gent de residències, com sí. Avui de Mas d'en Clí, com la...
Mariana,
Natura Residencial. Estic treballant amb un grup de quatre senyores que porten sent amigues des de fa 70 anys. Anaven juntes al col·legi. I han estat veient-se des d'aleshores, des dels 10 anys, i ara tenen 82 anys.
És molt, aguantar una amistat 70 anys. Doncs,
pues, a més... són quatre senyores que vull portar perquè sé que es reuneixen cada setmana.
A veure si es barallen aquí, llavors.
Oh, si es barallen, aviam si farem un reality show.
Han estat 70 anys, 70 anys juntes, t'imagines, i venen un dia a Radio Estel?
No. Esperem que no. Perquè el que ja estic parlant amb elles i vull dir que un dia ens parlin de l'escola, un altre dia de com es feien les compres, altre dia que ens expliquin aquesta història, que té un toc trist, perquè ara han tornat a reprendre molt l'amistat quan la darrera d'elles s'ha quedat vídua.
Vaya.
Perquè les pobres han viscut tota la infància, l'adolescència, els estudis, algunes d'elles tenen estudis universitaris, tota la vida professional,
maco,
tota la vida familiar, i ara estan vivint la senectut, diguem-ne, la darrera edat. Estic parlant amb elles i aviam si les convenço, perquè crec
ja
que ens podrien...
Ja crec que les convences i tal.
Sí, aviam si ens deixaran parlar nosaltres.
Ah, això potser
això
no.
No
bueno,
sí.
Engeguem el programa i se sortim a fora.
I marxem a prendre un cafè.
Oh, aquí davant, que hi ha aquest bar, ens ha de prendre un cafè aquí davant. Clar que sí.
Molt bé, i això ho anirem fent, perquè recordem que quan una persona arriba a determinada edat, no hi ha cap edat que marqui que deixis de poder fer una cosa. Ho marquen les circumstàncies.
Sí.
Però igual que abans dèiem el Frank Lloyd Wright, o parlem de la Rita Levi Montalcini, que són gent que han arribat als 100 anys, avui tenim a doña Úrsula Lins, que nos ha dit quan ha llegado su edad. ¿Nos lo ha dicho usted? No sé, però...
93.
93 años.
Tenim flamenca, ¿eh?
Y yo no sé, tenemos un minuto solamente, sí. Por si usted quiere saludar a alguien de la residencia o algún familiar suyo o algo, ahora tiene un momentito para poder enviarles un saludo.
A mis hijos, Andrés, Gaby y Miki, y a toda la gente que conozco y que está conmigo viviendo allí, les saludo y mira, estoy contenta.
Pues... ¿qué más se puede decir?
Fantástico. Está contenta, está en una residencia, está contenta, está bien.
Mm-hmm.
Això vol dir que la residència, el que dèiem abans, ajuden a les persones.
Home, recordem, la residència és la millor solució per aproximadament el 5% de les persones grans.
Sí,
el 95% de les persones grans no necessitaran una residència,
bueno,
perquè no la necessitaran, però aquest 5% que la necessiten, que sàpiguin que a Catalunya i Andorra tenim molt bones residències i que si les haven triat, primero en inforesidencias.com trobaran algunes que són totalment adequades i on treballa gent molt professional.
Jo m'apuntaré a aquesta residència d'en Clí, no és?
Mas d'en Clí.
Mas d'en Clí, perquè a mi, com que m'agrada la cuina, m'agrada menjar, escolta, si puc triar, et presenten una carta, què millor?
Doncs, escolta'm, però la llista d'espera, eh?
Ah, sí, ja ho veig que... Molt bé, doncs. Doncs res, fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana plena de salut. Adéu-siau.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius.
un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.